Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 18 de juny, en què finalment els líders dels Estats Units i de l'Iran han firmat aquesta matinada i de manera electrònica l'acord que atura la guerra a l'Orient Mitjà. Està firmat, confirmava, com ara sentiu, el president estatunidenc, Donald Trump, durant un sopar amb el seu homòleg francès, amb Emmanuel Macron, al Palau de Versalles. És un document de 14 punts que suposa desbloquejar l'estret d'Hormuz i posa fi al conflicte que va començar dia 28 de febrer. També inclou el compromís de l'Iran de no produir mai armes nuclears. Segons el país persa, l'entesa entra en vigor de manera immediata. Tot d'una ho ampliem, abans, però, repassam els titulars del dia. I avui és també notícia l'informe tècnic sobre l'ús per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastard, de 3 cotxes de la institució sense rotular.
El document considera que la conducta és inapropiada si es té en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics dels cotxes que fa Bastard. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident. És Antoni Gili, portaveu de Vox.
Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
D'altra banda, Catalina Cladera, del PSIP, assegura que la formació durà més tard davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació.
Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandàs feines, abogacia i intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho faran com a partit. Nosaltres, evidentment, durem a casa Fiscalia.
I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, demana confiança i nega davant el jutge haver influït per afavorir Plus Ultra.
Ho assegura l'exdirigent socialista en una declaració a porta tancada a l'Audiència Nacional que s'ha allargat més de 3 hores. El jutge, José Luis Calama, ha rebutjat imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia, com la retirada del passaport.
I aquí, a les Illes, avui es comencen a distribuir els bons del comerç. La novetat enguany és que s'inclou també l'alimentació.
Hi ha més de 1.200 comerços adherits, 200 més que l'any passat. Els bons es podran bescanviar fins al 31 de juliol o fins que s'esgotin. Hi ha 60 euros per consumidor. Els comerciants asseguren, però, que la campanya arriba tard. En parlarem a les 8:30 amb Carolina Domingo, presidenta de la patronal Pimeco.
I també en aquesta hora, a les 8:30, es preveu l'aterratge a l'aeroport de Palma del primer vol directe procedent de Montreal al Canadà.
En aquests moments, l'avió sobrevola la Comunitat Valenciana. Està operat per Air Canada i es tracta de la tercera ruta sense escales que connectarà Mallorca amb altres continents. Segons la cap de vendes de la companyia a Espanya, Xisca Jiménez, fins ara la comercialització ha estat un èxit.
Bueno, nosaltres estem operant un avió de nova generació, és un Dreamliner, un 787-800, són 255 places, de les quals tenim 20 en business, 21 en premium economy i economy.
I en els esports, Luis García Fernández s'afegeix a la llista de candidats a la banqueta mallorquinista. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'asturià, exjugador del Mallorca, no ha arribat a un acord de renovació amb el Les Palmes i acaba contracte dia 30. D'altra banda, Leipzig alemany ja ha acomiadat Ole Werner i tot indica que De Michelis signarà a la per l'equip de la Bundesliga. Pel que fa al Mundial dels mallorquinistes, el colombià Johan Mojica ha debutat amb victòria i el portuguès Samu Costa ha quedat sense sortir de la banqueta a l'empat del seu equip.
I pel que fa al temps, la notícia és la temperatura, que continua en augment. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada marcada per la calor, tot i que no esperen grans canvis en el termòmetre respecte d'ahir. La màxima avui tornarà a girar entre els 30 i els 36 graus. En el cel tindrem molt de sol, acompanyat, això sí, per pols en suspensió. I quant al vent, aquest bufarà moderat de llevant i, per tant, a la costa més exposada, la situació marítima serà més complicada. Ara mateix tenim a les Pitiuses 23 graus a Santa Eulària, a Mallorca 21 graus a Inca i a Menorca 22 graus a Alaior.
I són temperatures d'aquesta hora quan són les 8 i 4 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Caterina Bany, Cristina Bausà, Toni Escanelles i Neus Pericas. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I avui matí la notícia és l'acord entre els Estats Units i l'Iran. El president estatunidenc, Donald Trump, ha confirmat aquesta matinada que el memoràndum de 14 punts i que suposa el final de les hostilitats al país persa està signat. Ho ha fet durant un sopar amb el seu homòleg francès, amb Emmanuel Macron, al Palau de Versalles.
This was not easy.
En un vídeo difós pel mandatari francès a les xarxes socials, es pot sentir a l'inquilí de la Casa Blanca dir que arribar a l'entesa no ha estat fàcil. També ho ha confirmat el ministre d'Exteriors de l'Iran, Esmail Baghaei.
En una entrevista a la cadena estatal IRIB, ha detallat que Trump i el president iranià, Mesut Pezeshkian, l'han signat de manera telemàtica i que ha entrat en vigor immediatament. Ara comencen 60 dies de negociacions tècniques entre les dues parts per assolir un acord definitiu. Segons es preveu el text, durant aquest període, l'Iran garantirà el trànsit lliure per l'estret d'Hormuz i els Estats Units aixecaran el bloqueig naval contra els ports iranians. També s'ha pactat que l'Iran no produirà mai armes nuclears i Washington es compromet a alliberar actius congelats i elaborar un pla de reconstrucció de 300.000 milions de dòlars. L'acord també inclou la reconstrucció del Líban. Baghaei ha insistit que durant aquests dos mesos ni s'incrementarà la presència militar ni tampoc s'imposaran noves sancions. També ha subratllat que durant les negociacions no es discutiran les capacitats defensives de l'Iran. Amb tot, la formalització de l'acord provisional de pau s'ha avançat dos dies. La signatura estava prevista per demà a Zuric, a Suïssa, un acte que ara penja d'un fil. L'Iran ja descarta assistir a aquesta celebració, mentre que els Estats Units no s'han pronunciat sobre aquest extrem.
I tot hores després que acabés la cimera del G7, que s'ha celebrat a Vienne.
Ha estat marcada precisament per aquest acord entre els Estats Units i l'Iran. Trump ha tornat a amenaçar de bombardejar l'Iran en cas que Teheran incompleixi el text i, per part seva, Emmanuel Macron ha elevat l'entesa.
Il faut que tout le monde suive cet accord. Et donc au premier chef l'Iran.
Diu que no tots els problemes es resoldran immediatament i insta les parts a actuar amb responsabilitat.
Són ara les 8 i 7 minuts. Fem una pausa i vos parlem de política.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El PSIP durà el vicepresident del Consell de Mallorca, el polític de Vox, Pedro Bastard, davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació. S'ha conegut el contingut de l'informe tècnic sobre l'ús per part seva de tres cotxes de la institució sense rotular. El document considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics dels cotxes que fa Bastard. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident.
L'informe dels tècnics del Consell posa dos peròs a l'ús dels cotxes per part de Bastard. Considera reprovable, en un context de falta de vehicles, que Bastard en tingués tres en disponibilitat exclusiva. Tampoc comparteix que no es retolassin amb l'escut del Consell. Conclou que no va ser una conducta apropiada, tot i mancar-ne una regulació formal. Catalina Cladera, del PSIP, i Catalina Perelló, de Més per Mallorca, demanen el cessament del vicepresident segon.
Clarament, nosaltres aquí no ens mourem. Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines, abogacia i intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem a casa Fiscalia.
No ha entrat a valorar els informes ni com se mos ha dit allà de dins, simplement hem constatat d'un fet que hi ha i que ha hagut i ho hem comparat.
Antoni Sales, del PI, creu que abans de dur el cas a l'àmbit penal seria convenient que el Consell de Mallorca encarregués nous informes per aclarir millor allò que ha passat.
No és normal que un conseller ompli tres cotxes a part del cotxe oficial per el seu ús personal. No és normal.
En canvi, l'informe descarta tota la rellevància dels usos específics que feia Bastard dels vehicles. Diu que el fet que alguns no comptassin a l'agenda oficial no implica que siguin usos indeguts. El president de la Comissió de Transparència i conseller de Presidència, Antoni Fuster, tanca la porta a demanar nous informes.
En el seu punt número 2 diu que no hi ha un ús indegut dels vehicles en aquesta casa i en aquest procediment que tots vostès han seguit des de fa un parell de setmanes.
El portaveu de Vox, Antoni Gili, assenyala que no són els representants polítics els que han de dictaminar un veredicte, sinó la secretaria tècnica del Consell, mentre que Núria Riera, del PP, diu que l'informe deixa clar que no hi ha hagut cap vulneració del codi ètic.
Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
Que no hi ha ni ús indegut dels vehicles públics ni cap malbaratament de recursos públics de tots els mallorquins.
El secretari general i la interventora del Consell signen aquest informe encarregat fa més d'un mes i que es basa en tota la informació recopilada per la secretària tècnica del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, liderat pel mateix investigat Pedro Bestart.
I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, assegura que mai va influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros el 2021 i nega haver cobrat comissions. És el que ha assegurat l'exdirigent socialista davant el jutge de l'Audiència Nacional en una declaració a porta tancada i que s'ha allargat més de 3 hores. És el primer expresident espanyol a declarar com a investigat davant un magistrat.
L'expresident només ha contestat les preguntes del jutge i les del seu advocat i ha declinat parlar de les joies trobades al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros. El jutge manté que hi ha una sèrie d'indicis de criminalitat, tot i això, ha rebutjat imposar-li mesures cautelars com la retirada del passaport o la compareixença quinzenal davant el jutjat, com havia sol·licitat la Fiscalia. Considera que no hi ha risc de fugida ni d'ocultació o destrucció de proves. Zapatero està investigat per organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental i blanqueig de capitals pel cas Plus Ultra. I també de frau fiscal i contraban pel cas de les joies.
Zapatero no ha fet declaracions als mitjans, però en un comunicat ha defensat que sempre ha actuat amb decència i amb honradesa.
S'ha declarat completament innocent i ha demanat confiança als ciutadans que puguin sentir-se decebuts dient que la veritat s'obrirà pas. Zapatero diu que se l'acusa de greus delictes que no ha comès i diu que ho demostrarà amb absoluta transparència i amb plena confiança. En l'escrit diu que ha presentat una autorització universal voluntària per demostrar que no té cap societat fora d'Espanya. Diu que en els pròxims dies anirà donant les explicacions oportunes.
Després de la declaració, el PP ha criticat en un comunicat que l'expresident del govern espanyol continuï sent militant del Partit Socialista, tot i els delictes que se li imputen. Hores abans, just quan Zapatero entrava a declarar a l'Audiència Nacional, començava també la sessió de control al govern al Congrés, marcada per aquesta qüestió.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha titllat de covard i poruc el president espanyol, Pedro Sánchez, i s'ha demanat quant de temps més pensa mantenir la situació actual.
Usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento.
Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
Un cara a cara que arribava després que la mesa del Congrés tombés la iniciativa presentada per PP i Junts per demanar a Sánchez un avançament electoral. Els populars han dit que en presentaran una de similar al Senat, on tenen majoria, això mentre els socis d'investidura es mostren crítics amb els socialistes. El PNB exigeix que s'aprovin uns pressupostos o, si no, que es convoquin eleccions, mentre que Sumar i Esquerra exigeixen més mesures socials a canvi d'aguantar fins al final de la legislatura.
I en els darrers dies han aparegut dos cossos a les costes de les Illes. La principal hipòtesi és que es tractaria de persones migrants.
La Guàrdia Civil va localitzar dimarts un cos després de rebre un avís a la zona de S'Estofador, a Formentera. I a Menorca, la Policia Nacional de Mahó investiga l'aparició d'un cadàver dissabte a la costa nord, prop de Sa Mesquida.
Aquest dimecres, 43 persones migrants han arribat de manera irregular a les Illes. Ho han fet a bord de 3 embarcacions, una a Cala Magrana, Manacor, i 2 més a Formentera. Precisament en aquesta darrera illa, Formentera, i el Manco 13 menors que han tocat terra i que, per tant, queden sota tutela del Consell Insular. Un fet que ha col·lapsat el centre on es fa aquesta primera acollida, Regina Amaians.
El centre habilitat per fer la primera acollida d'aquests menors a Formentera té capacitat per una vintena de persones i ha quedat petit. Com a mesura extraordinària per passar la nit, el Consell Insular va sol·licitar a delegació del govern allotjar-los a l'embalat ubicat al port de la Savina. Òscar Portes és el president insular.
La delegació del govern va declinar l'ajuda, ens va dir que no podien estar allí aquella nit i, evidentment, el que he fet a primera hora avui de matí ja és sol·licitar formalment que es puga prestar aquesta ajuda en casos excepcionals.
Una versió que contrasta amb la que dona la directora insular de l'Estat a les Pitiuses, Raquel Guasc.
No hi ha hagut un no rotund. Ja se va explicar que aquest espai no està pensat perquè dormin menors, no acompanyats. A hores d'ara, formalment, no tenim una petició d'utilitzar aquest espai.
I demana més responsabilitat institucional.
Els hi demanaríeu més lleialtat institucional, més responsabilitat i que busquin solucions.
Els menors nouvinguts han passat la nit amb matalassos estesos a dependències municipals.
Esperem que no s'hagi de repetir aquesta situació i que la delegació del govern siga més àgil.
El Consell demana també més celeritat a la Policia Nacional en la tramitació de la documentació necessària per poder reubicar els menors als centres de Mallorca.
I el Parlament Europeu ha donat llum verda als centres per a migrants fora de la Unió Europea. El text avala les deportacions als anomenats centres de retorn situats en països aliens a la Unió. Aquest és el moment de la votació sonada en què s'han sentit aplaudiments per part dels grups polítics de la dreta i també crits com "Shame on you", "Feis vergonya" per part d'eurodiputats de l'esquerra.
Vote is closed. And it is adopted. So the Okay.
En 418 vots a favor, 218 en contra i 30 abstencions, els eurodiputats han avalat el text al qual el govern espanyol s'oposa totalment d'ençà de la seva concepció.
Perquè la principal novetat d'aquest reglament que cerca agilitar les expulsions de migrants és que els estats membres poden deportar a partir d'ara els estrangers dels anomenats centres de retorn fora de la Unió. Parlam d'un model que segueix les petjades de la iniciativa impulsada per Itàlia a Albània el 2024. La llei permetrà tancar acords també amb tercers països fora de la comunitat per crear aquests centres de deportació de migrants. A més, ampliar el temps màxim de detenció de migrants fins a 24 mesos. El reglament s'haurà d'aprovar tanmateix finalment en el Consell de Ministres d'Interior de la UNED.
I tot quan hem sabut que la població migrant sostendrà el creixement demogràfic de les Balears durant els pròxims 15 anys, amb un augment previst del 16%, segons les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística.
Les dades dels primers 4 mesos de l'any confirmen aquesta tendència. Entre gener i abril hi ha hagut més de 3.200 defuncions, mentre que els naixements s'han situat en 2.700. D'altra banda, l'INE preveu que les llars unipersonals es converteixin per primera vegada en la tipologia majoritària a Espanya. Tot i això, les Balears es troben entre les poques comunitats on la mida mitjana de les llars continua augmentant.
La joventut primera volen viure, volen tenir una estabilitat, i això es fa complicat.
Porque hay muchos problemas económicos, muchos problemas de todo, de vivienda, y hoy para tener un crío tienes que poder mantenerlo, ¿no?
Ya me cuesta conmigo mismo como para tener dos hijos.
I el Congrés ha avalat el pla de Sumar, on s'integra Més per Mallorca per actualitzar el règim especial de les Balears. Aquesta iniciativa reclama incloure-hi la població flotant i la pressió demogràfica efectiva.
Durant el debat, el diputat de Més, Vicenç Vidal, ha anunciat que incorporava al text les esmenes del Partit Popular per garantir el seu suport. El grup també ha aconseguit el vistiplau de Junts, Esquerra, Bildu i Compromís, mentre el que el PSOE s'ha abstingut i finalment Vox ho ha rebutjat.
Són ara les 8 i 19 minuts. Avui comença la nova edició dels bons de comerç del govern. Enguany bat rècords amb més de 1.200 comerços adherits. Són 200 més que l'any passat. Del total, 1.155 són de comerç general i 68 d'alimentació que s'incorporen per primera vegada en aquesta campanya. El pressupost és de 3,8 milions d'euros, uns bons que es poden descanviar des d'avui fins dia 31 de juliol o fins que s'esgotin amb un estalvi màxim de 60 euros per consumidor.
Cada persona podrà entrar fins a 3 bons, podrà utilitzar fins a 3 bons en comerços generals i altres 3 en establiments d'alimentació. La directora general d'Empresa, Autònoms i Comerç del govern és Maria Antònia Sansó.
En 4 vegades més de pressupost respecte a l'any anterior, estem xerrant de 3.800.000 euros de pressupost, 380.000 bons arreu de totes les illes Balears, separats en dues línies. una línia en comerços d'alimentació i l'altra línia en comerç tradicional. És la major participació que hi ha hagut amb 1.223 comerços adherits.
Però aquesta campanya de bons arriba al centre de Palma amb una mescla de descontentament i de manca d'informació. La major part dels comerços que no són d'alimentació consideren que la campanya arriba massa tard quan moltes grans superfícies ja tenen rebaixes.
I pel que fa al mes que arriben, solien arribar al març o al maig, en altres ocasions asseguren que posar-les al juny és una errada perquè la gent no compra esperant precisament aquests bons. Després ja són rebaixes i, per tant, són moltes setmanes de vendre fora dels marges adequats.
A ver, el inicio de la campaña del bono es un poco tardía, porque la temporada ya ha empezado y se solapa con el inicio de las rebajas, entonces no sé a modo de empresa cómo lo van a sostener.
La semana pasada sé que para los clientes de la gran superficie sí que ya empezaban para ellos, y esta semana, si no voy mal, ya empezaban las rebajas, a poner rebajas para todo tipo de clientes.
Normalmente comenzaban siempre en el principio de col·lecció i pues incentivava a començar un canvi de temporada i un nou gènere. I ara molt arriba mig temporada i antes de les rebaixes.
En vistes a properes edicions, demanen informació clara i anticipada, que les quanties es reparteixin de manera més equitativa i que es faci al mes de maig o abans, a l'inici de la temporada i no pràcticament a les acaballes. Tot això cau més com una gota dins un vaciot perquè molts coincideixen a assegurar que la crisi s'ha fet notar i que la campanya no està sent bona.
I en una setmana marcada pel conflicte de l'escola concertada de 0 a 3 anys, ahir els sindicats de la pública i la conselleria es varen reunir per abordar les millores laborals. Educació proposa un permís retribuït d'un curs escolar per als docents. Carme Moreno.
Ara els sindicats han d'estudiar la proposta pel permís retribuït, que passa perquè durant 4 anys els docents treballin i percebin el 80% del salari. Els 5 anys podrien gaudir d'aquest permís remunerat i durant aquest curs escolar percebrien el 80% del seu sou. Es tracta d'una mesura que s'adreça als funcionaris de carrera. D'altra banda, per unanimitat, s'ha aprovat una millora del complement de tutoria, que passarà dels 37 euros mensuals actuals als 60. Els sindicats consideren que l'increment és insuficient i esperen veure incrementada la quantia en el pròxim acord de millores pels docents. És Rubén Herray, del sindicat UGT.
Nosaltres hem estat reivindicatius perquè arriba tard, arriba 15 mesos tard des de que es va fer públic davant la comunitat educativa, i sí que hem aconseguit finalment, amb la feina que hem fet, un compromís de conselleria de revisar que se pagui de manera retroactiva.
L'increment del complement pel tutor beneficiarà més de 6.000 tutors de la pública i tindrà un cost estimat de 2.500.000 d'euros anuals. A més, si hi ha disponibilitat pressupostària, la mesura tindrà un caràcter retroactiu a partir del curs 2025-2026. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
I nosaltres ara enduïm la millora d'aquest complement fins a 60 euros, tant en els tutors a jornada completa com a mitja jornada, de la manera que puguem dignificar i que puguem dignificar encara més la funció tutorial.
En vista el pròxim acord de millora pel docents, Vicenç García, del sindicat Estell, considera que algun dels punts claus han de ser la reducció de les ràtios i la burocràcia, mentre que Víctor Villatoro, del sindicat AMPE, considera que el docent de Mallorca han de comptar amb un complement econòmic de difícil cobertura.
Hi ha un cert malestar entre el personal docent, que fa referència a burocràcia, fa referència a ràtios, fa referència a hores lectives.
El que han de reclamar és un complement de difícil cobertura per Mallorca, ja que aquí la carestia de la vida ha pujat moltíssim aquests 3 darrers anys, i després també el cobrament íntegre de les pagues extres.
També s'ha acordat per unanimitat que els docents que substitueixin el director percebran un complement econòmic que variarà en funció de les dimensions i tipologia del centre, i que va dels 107 euros als 861 euros mensuals.
I un apunt més: avui la presidenta del govern, Marga Proens, reunirà amb la xarxa 0 a 3 i els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'Estei per escoltar les seves reivindicacions.
Una trobada en què també serà present el conseller d'Educació, Antoni Vera, i s'organitza a petició del col·lectiu. La reunió arriba després que dimarts les mestres i també educadores aturassen a motiu de la primera jornada de vaga de 24 hores per reclamar justícia justament la negociació d'un nou conveni autonòmic, entre altres millores laborals, com la implementació de l'aparell educativa.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8 i 25 minuts, encetam els esports, parlant de Luis García Fernández, que s'afegeix a la llista de candidats a la banqueta del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. La direcció esportiva del Mallorca continua fent feina per cercar un substitut i Luis García Fernández, actual entrenador de Les Palmes a segona divisió, és un nou candidat. L'exjugador mallorquinista acaba contracte el 30 de juny i ha rebut una oferta de renovació amb el conjunt canari. De moment, Luis García no l'ha acceptada i ja ha tingut un primer contacte amb el Mallorca. D'altra banda, a Leipzig, el Leipzig ha destituït el seu tècnic Ole Werner i és qüestió d'hores que aboni la clàusula de 2,5 milions de l'encara entrenador del Mallorca, Martín de Michelis. L'entrenador argentí, que havia renovat amb el conjunt vermell, fa 3 setmanes té un acord firmat des de la setmana passada per ocupar la bancada del tercer millor equip de la Bundesliga i que jugarà Champions el curs que ve. I qui definitivament se'n va del club vermell és Pablo Maffeo. El jugador va partir ahir de l'illa i ja és a Grècia per signar el seu contracte amb l'Olympiacos. El jugador va parlar ahir sobre de Michelis.
Entiendo las dos partes, yo le deseo lo mejor, sea aquí o sea en Alemania, porque a mí pues estos últimos meses aquí me sacó otra vez las ganas de competir y para mí es un entrenador excepcional.
Maffeo, que va arribar a l'illa l'estiu de 2021, posa fi a una etapa de 5 temporades al Mallorca, on ha jugat un total de 160 partits.
Yo lo dije hace un año esto, no pasa nada. Igualmente, si me hubiese tenido que quedar, me hubiese quedado, porque al final tengo contrato. Pero yo lo dije hace un año que mi etapa había acabado y creo que lo que me viene ahora es todo con ilusión y con muchísimas ganas de afrontarlo.
Amb el canadenc Kyle Larin, Pablo Maffeo és el segon jugador que abandona el Mallorca aquest estiu. Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola continua preparant el segon partit de la fase de grups contra l'Aràbia Saudita, que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa. El jugador Dani Olmo confia plenament en l'equip.
Estamos bien, somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo. Seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
Pel que fa als altres grups, partits jugats ahir vespre, Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, el mallorquinista Samu Costa va quedar a la banqueta sense sortir cap minut, Anglaterra 4, Croàcia 2, i aquesta matinada Ghana 1, Panamà 0 i Uzbekistan 1, Colòmbia 3, amb el debut del mallorquinista Johan Mojica, l'equip colombià, que ha jugat els 90 minuts. Per avui, a les 6 de l'hora baixa, República Txeca, Sud-àfrica, a les 9 del vespre, Suïssa, Bòsnia i Herzegovina, i ja queda per a la pròxima matinada els partits Canadà, Qatar i Mèxic, Corea del Sud. Més a prop, a la primera federació, l'Aude Eivissa ha presentat el seu nou entrenador, Raúl Llona. Escoltam les primeres paraules del nou tècnic blau-cel.
El concepte que jo tengo de l'Eivissa es el concepto de un equipo pues muy potente dentro de la primera red, con muchísimas habilidades o muchísimas cualidades para poder estar en Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Y es ahí donde quiero llegar, es ahí donde quiero volver otra vez a subir, quiero volver otra vez a poder participar.
A la segona federació, Alejandro Pérez abandona l'Atlètic Balears i Gerardo Bonet renova per una temporada, mentre que el poblense s'ha acomiadat d'Alberto i ha fitxat Sergi Frau, procedent del Manacor. Deixem el futbol, parlant de futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal ha acomiadat Mario Rivillos i Lin. El madrileny abandona el club després de guanyar 6 títols i jugarà la pròxima temporada a l'Inter, mentre que el segovià encara no té decidit el seu destí. Escoltam en aquest ordre les paraules de Rivillos i Lin.
Me voy feliz, me voy con los deberes hechos, me voy con la sensación de que he hecho las cosas bien, con el club, con mis compañeros, con la afición. Siempre ha habido un vínculo especial. He tenido la gran suerte con 39, 40 años ya recién cumplidos de poder vestir esta camiseta, de poder disputar 6 títulos.
A l'acte, el president José Tirado va fer també una valoració d'aquest curs.
Nos sentimos orgullosos, ¿no? Que el objetivo de este club es estar siempre ahí, peleando por estar en finales. Nunca hemos tenido, ni nunca vamos a tener, de momento, esa presión de tener que ganar. Creo que ha sido un año maravilloso, si lo analizamos. Siempre queremos más, queremos mejorar. Ese es nuestro espíritu, ese es nuestro ADN y yo soy el primero que cada día quiero ser un poquito mejor que el día de ayer y que mi club, evidentemente, lo sea.
I acabam amb un apunt de bàsquet. A la primera FEB, Lucas Capalbo abandona el FIBBUI Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dijous. Els líders dels Estats Units i de l'Iran han firmat aquesta matinada l'acord que atura la guerra a l'Orient Mitjà, ho ha anunciat el president nord-americà Donald Trump durant un sopar amb el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau de Versalles.
És un document de 14 punts que suposa desbloquejar l'estret d'Hormuz i posar fi al conflicte que va començar el 28 de febrer. També inclou el compromís de l'Iran de no produir mai armes nuclears. Segons el país persa, l'entesa entra en vigor de manera immediata.
I avui també es notícia l'informe tècnic sobre l'ús per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastard, de 3 cotxes de la institució sense rotular.
El document considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no es censuren els usos específics dels cotxes que fa Bastard.
A les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a l'informatiu matí. Ciutadella presentarà avui el recurs de cassació contra la sentència que l'obliga a retornar els vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata. Exalt Camarasa, bon dia.
Bon dia. Avui finalitza el termini per fer efectiu aquest recurs. El consistori ha esgotat el temps de tal manera que encara no s'ha executat la sentència, tot i que els darrers dies s'havien obert negociacions entre el consistori i els demandants. Per mirar de trobar una solució al conflicte, aquestes es van trencar. Els empresaris consideren que la batlessa no té una voluntat real, diuen, d'arribar a un acord.
I l'Ajuntament d'Eivissa ha iniciat els tràmits perquè es puguin construir habitatges a preu limitat a 3 solars que ara són rústics. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. L'alcalde Rafa Trigueró ha assegurat que es destinaran 4,7 milions d'euros dels romanents de l'Ajuntament a oferir més habitatge públic municipal. També aprovarà inicialment el projecte per construir el Mercat Nou en un altre emplaçament, on ara hi ha un aparcament provisional. Tindrà 3 plantes en altura i 3 de subterrànies per a 300 aparcaments.
I l'Ajuntament de Palma comença els tràmits per convertir l'antiga presó de Palma en una residència temporal amb 139 habitatges públics. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La Junta de Govern ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'edifici per destinar-lo a professionals en dificultats per accedir a un habitatge, com ara sanitaris o docents. CORP pretén donar resposta així a un dels principals problemes de la ciutat, com és l'habitatge.
I avui comença la campanya dels bons Illes Balears del Govern. Cada ciutadà podrà disposar de fins a 6 bons, 3 que es podran bescanviar en botigues d'alimentació que han estat inclosos a l'edició d'enguany i 3 més a la resta d'establiments. Podeu consultar la llista de comerços adherits a la campanya al web Bons Illes Balears. Per conèixer com afronten la iniciativa els comerciants, saludam a Carolina Domingo, presidenta de la patronal Pimeco. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quines previsions teniu per la campanya comercial que comença avui?
A veure, aquesta campanya, la veritat és que les previsions... Volem pensar i creiem que és així per tot el que ha vingut abans de que comenci la campanya de repercussió, pensem que serà exitosa. La veritat és que aquest tipus de campanyes ajuda moltíssim tant al ciutadà, perquè està pensant molt per també ajudar el ciutadà, com al petit comerç, no? I són campanyes que són molt ben rebudes i positives per al teixit empresarial petit d'aquestes illes.
De fet, en altres edicions hi ha hagut comerços que han exhaurit els bons en només un matí. Espereu que això pugui passar també aquesta vegada.
Sí. La veritat és que hi ha comerços que són molt demandats i en aquest sentit la gent doncs espera a que comencin a sortir inclús fan cua per poder no quedar-se sense aquests bonus amb els comerços principals que ells volen escollir, no? Però, bueno, és una edició que creiem que tindrà molt d'èxit. La gent, a partir d'avui, podrà anar a cercar aquest article que li agrada amb descompte, perquè, com has comentat, es pot descomptar fins a 60 euros amb una compra de 100 euros. Comença avui la campanya i acabarà el 31 de juliol, però, com tu has comentat, és veritat que moltes vegades s'acaben els bonus molt abans que acabi la campanya.
Uh-huh. Clar, aquesta campanya té lloc a final del mes de juny. Quines serien les dates idònies? Penseu que són unes dates idònies per una campanya de bons com aquesta, i quines serien aquestes dates?
Bé, això des de primer cos sí que hem fet una queixa, no? Perquè així ens ho han traslladat molts, molts comerços. I és que aquestes campanyes, que són molt bones i les agafem amb molta gratitud, però sí que és cert que la temporada ideal seria doncs, la temporada baixa. Hem de pensar que ara estem començant la temporada i clar, i ja tenim gent i ja tenim visitants que ens venen a veure, no? Però sí que ens han traslladat als comerços que seria millor pues, que aquestes campanyes es fessin pues, cap al febrer, març, si m'apures molt abril, no? Mm-hmm. Buscar unes dates on està més fluixet, on la gent, a lo millor, després d'uns Nadals, van també més curts de doblers i necessiten més ajuda. Però, bueno, per això, a veure, nosaltres ja estem en contacte amb el govern, hem traslladat, pues, les cosetes que creiem que es poden millorar. Ells també estan per la labor per la pròxima campanya poder ajustar-se a les demandes del petit comerç i esperem pues, que bueno, a poc a poc, mica en mica, puguem arribar a un consens perquè tothom estigui content, no?
Recordant que estan parlant amb Carolina Domingo, la presidenta de la patronal Pimeco, i estan parlant sobre aquesta campanya, doncs, Illes Balears, que comença avui. Una de les novetats enguany és que s'incorporen també als comerços d'alimentació. Com valoreu aquesta decisió?
Bé, a veure, la valorem bé. El que passa que també nosaltres hem fet una queixa perquè el criteri de distribuir els bons de les Illes Balears el 50% entre alimentació i el resta de comerços, en forma de, bueno, en lloc de ser en forma lineal, com abans, s'ha generat un fort agravi, no? I actualment participen, segons la informació que disposem, no? Que amb aquesta edició, 48 establiments d'alimentació enfront de 710 del comerç en general. Aleshores, és una diferència que augmenta molt més els bonus en alimentació que en el petit comerç. Bé, bueno, que en el comerç de roba, de complements... I bé, també és una cosa que també ho hem traslladat i que bé, que estudiarem per les pròximes campanyes. Però bé, bueno, que hi hagi... Nosaltres volem que també els petits comerços com supermercats petitets, colmados, no? Pues que tota aquesta gent també s'afavoreixi d'aquesta situació dels bons.
Uh-huh. Aquesta campanya dels bons es produeix just quan estan a punt de començar les rebaixes d'estiu. Enguany, la majoria de botigues esperaran a la data tradicional de dia 1 de juliol o s'avançaran?
Mira, això és un gran problema que tenim i és una cosa que hem de fer feina. Bueno, des del primer cop estem treballant. Clar que és a nivell europeu, però sí que puc dir-vos que des que s'han liberalitzat les rebaixes, això està sent un desastre, perquè ha desvirtuat moltíssim el que són les rebaixes. La gent ja no té aquella il·lusió d'anar a comprar. A més, que com els grans comerços comencen cada vegada més prest, no és normal que encara no haguem entrat a l'estiu i ja es comencin les rebaixes d'estiu. Això no és normal. Antigament es començaven a l'1 d'agost i aquí, a les Illes Balears, nosaltres que som illes turístiques, necessitem tindre un marge prudencial per poder vendre el producte en el preu normal, per poder tindre un marge de benefici just, perquè si els grans comencen ja, que molts d'ells ja han començat, molts, al petit comerç no li queda més remei que apuntar-se en aquesta situació, però el seu marge de benefici és tan petit que acaba la temporada i molts d'ells tenen que acabar tancant perquè no poden suportar aquesta pressió tan brutal que tenen en aquesta situació. Hem de pensar que el petit comerç treballa amb uns marges molt, molt, molt més petits que els grossos i si els escanyen d'aquesta manera, perquè és una manera de pressió que fan els grans en els petits. És com que, bueno, com estan liberals, nosaltres comencem quan volem. Però, clar, no pots, el petit no pot dir, bueno, doncs jo començaré a mitjans de juliol, a finals de juliol, perquè la gent no hi anirà a comprar, la gent busca preu i qualitat, evidentment, no? Però això és una cosa que tindrien de mirar, de poder revertir aquesta llei, perquè inclús la pròpia gent ha perdut les ganes, la il·lusió aquesta de dir «Ai, comencen les rebaixes, anem de rebaixes». Ara és un constant promoció, rebaixes, setmanes fantàstiques, i això fa realment molt, molt de mal al petit comerç.
Bé, el que sí que segur que comença avui són aquests Bons Illes Balears, aquesta campanya Bons Illes Balears. Avui n'han volgut parlar amb Carolina Domingo, la presidenta de la patronal Pimeco. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, com sempre, per donar-me el petit comerç. Que passeu un bon dia.
Són ara les 8:40. Tornem en directe a l'aeroport de Palma. Això que sentiu ara passava fa només uns minuts en aquest indret. A l'aeroport de Son Sant Joan són els assajos previs a l'arribada i a la rebuda dels passatgers del primer vol directe procedent de Montreal al Canadà. L'avió acaba d'arribar, està operat per la companyia Air Canada i es tracta de la tercera ruta sense escales que connectarà Mallorca amb altres continents. El 2022 es va inaugurar el Palma a Nova York i fa només uns dies el Palma a Abu Dhabi. Connectam en directe amb l'aeroport de Palma. Allà hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia.
Hola, bon dia. I doncs, sí, efectivament, estic aquí just a veure la colla de pagesos. No sé si la podeu sentir, perquè el vol ha aterrat just ara a les 8:30. I bé, es tracta de la primera ruta, com heu dit, amb vol directe al Canadà des de Mallorca i viceversa, que es farà 3 cops a la setmana fins dia 24 d'octubre. Xisca Jiménez, cap de ventes d'Air Canada Espanya, ens ha pogut explicar que de moment això ha tingut èxit i que el vol d'avui ja ve ple.
Bueno, nosaltres estem operant un avió de nova generació, és un Dreamliner, un 787-800, són 255 places, de les quals tenim 20 en business, 21 en premium economy i economy. Ara, el primer vol ja ve ple, 255 places. I la veritat és que la resposta ha estat molt bona, tant de Canadà cap aquí com d'aquí cap a Canadà també, estem molt contents.
Tot i l'èxit del vol, ha dit que s'ha fet una feina de promoció turística. El que més s'ha venut és el Mediterrani, zona en països que, segons diu, s'estan venent molt bé.
Bueno, Balears, per es canadenc, no és un destí desconegut, però sí que és cert que no hi havia rutes directes. Ara amb això pues, facilitarà més que els canadencs arribin a Balears i, a més, hi ha molt d'interès cap en el Mediterrani en general, a Europa, països com Portugal, França, Espanya, ara mateix s'estan venent molt bé.
Com ha fet a destacar, els integrants d'aquest vol tindran una gran rebuda, que ja estàs sentint. Es tracta de tres parelles de la colla de pagesos Arrels de l'Antigó, que avui ha vengut fins aquí, fins a l'aeroport, per rebre els passatgers amb una ballada de ball de bot. Escolta'm dos dels seus integrants.
És bé que és el que pensàvem, un vol un poc llarg, i segurament arribaran cansats, però bé, nosaltres els esperarem aquí amb ganes i ballarem i farem el que nosaltres sabem.
I després crec que quan van cap a Noibus també els farem en un altre ball, i sí, per el que ha dit ell, per tenir com un poc un tast de la cultura mallorquina.
Per aquesta rebuda ja falta ben poc, les castanyes aquí ja comencen a sonar, ja les heu sentides també, les xeremies, els flabiols, els tamborinos i tot això per donar la benvinguda a aquest nou vol Montreal-Palma.
Gràcies, Neus. Idò, estarem pendents de l'arribada d'aquests primers passatgers procedents del Canadà. Són ara les 8:43. I el que també continua és la vaga de metges. La tercera jornada d'aquestes aturades de la setmana ha deixat anul·lades una 60 d'operacions i 1.300 cites per a consultes i proves diagnòstiques a les Balears. Els facultatius continuen així amb la protesta contra l'estatut marc proposat pel Ministeri de Sanitat.
Són dades de l'IB Salut que també recullen que aquestes cancel·lacions se sumen a les més de 3.000 de dilluns i les gairebé 2.000 de dimarts. Segons la Conselleria de Salut, la vaga d'aquesta setmana podria comportar la suspensió d'unes 15.000 actuacions sanitàries amb un cost de 2,5 milions d'euros.
I la ministra de Sanitat demana a la COE que deixi de banalitzar les baixes laborals després que el president de la patronal reclamés que el cost dels primers 15 dies de baixa dels treballadors els assumís l'Estat i no les empreses.
Mònica García s'ha mostrat indignada amb el que diu es desprèn de les paraules d'Antonio Garamendi. Recorda que les baixes no són absentisme, que estan justificades i prescrites sempre per un facultatiu i que no han de suposar cap llast per les empreses.
La patronal se dedicaba a analizar, a escurrir el bulto, porque parte también de los problemas de salud mental y parte de las condiciones laborales son las que ponen las propias empresas. Así que dejemos trabajar a los profesionales, a los sanitarios, como deben.
Ben diferent és la posició, d'altra banda del taulell, de les patronals. Per part de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora vol ser constructiu. No només creu que l'Estat hauria de fer-se càrrec de les cotitzacions i prestacions dels primers 15 dies de baixa, sinó que pensa que les mútues haurien de tenir capacitat per resoldre i seguir les baixes.
Les mútues laborals han de prendre un protagonisme importantíssim. Haurien, que no tenen, de tenir la capacitat de donar les baixes i de fer seguiment de les baixes de llarga duració. Pensem que això són solucions que es poden aplicar a curt termini i que les pimes que tenen una plantilla amb un recorregut molt més baix podrien tenir un impacte molt positiu.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma inicia els tràmits per convertir l'antiga presó de Palma en una residència temporal en 139 habitatges públics. La Junta de Govern ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'edifici per destinar-lo a professionals amb dificultats per accedir a allotjament, com ara sanitaris o docents. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono de Sant Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura troben les complicacions habituals de l'altura de Can Blau fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Setaulé en sentit Andratx. També troben retencions a la MA30, a l'altura de la rotonda de CLH fins a l'altura del MECA Palma i a la carretera de Monocol arribada a Palma. I ja el que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, troben tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. Anem amb Joan Jiménez del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Palma inicia els tràmits per convertir l'antiga presó en una residència temporal amb 139 habitatges públics. La Junta de Govern ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'edifici per destinar-lo a professionals amb dificultats per accedir a un habitatge, com són sanitaris o docents. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. La portaveu municipal, Mercedes Celeste, assegura que el que pretenen és donar resposta a un dels principals problemes de ciutat, com és l'accés a l'habitatge.
Amb aquest acord es fa un pas més per fer realitat una iniciativa que permetrà continuar ampliant el parc d'habitatge públic de Palma i oferir, a més, solucions habitacionals adaptades a les necessitats actuals de la ciutat.
Això quan el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha confirmat que diverses institucions lligades a la diòcesi, com són Càritas, han acollit persones sense llar desallotjades de les instal·lacions per part de l'Ajuntament la setmana passada.
Fins i tot he rebut directament qualcú que m'ha demanat, qualcú que ha sortit de la presó, que pogués ser acceptat i acollit a uns de ses nostres, dels nostres llocs, i ja s'ha tramitat, s'està tramitant. I altres, sé que jo aquesta setmana he estat fora, però he estat informat de que ja n'hi ha tot un grup que se'ls està acuint a diferents llocs. És a dir, per part nostra segueix oferta.
Ho ha dit Taltavull després de mantenir una reunió amb la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández.
D'altra banda, Cort ha iniciat la contractació del projecte museístic de les Torres del Temple després que al febrer acabassin les obres de rehabilitació. El contracte serà per valor de 295.000 euros.
La portaveu del govern municipal, Mercedes Celeste, ha explicat que l'immoble acollirà el futur centre d'intervenció de la fortalesa del Temple. Allà recollirà informació sobre aspectes essencials del patrimoni de la història de Palma, així com la murada islàmica i la cartografia medieval de Mallorca, entre d'altres. La regidora ha destacat les que, segons considera ella, fa l'Ajuntament per protegir la cultura de ciutat.
Això, amb aquesta nova passa endavant, l'equip de govern reafirma la seva aposta ferma per la recuperació i la revitalització dels espais històrics que han estat abandonats durant anys i que ara s'incorporaran a la història i en el record de la nostra ciutat.
Cort també ha tret la nova licitació del contracte de gestió de les escoletes municipals de 0 a 3 anys amb les millores salarials acordades amb el sector.
El pressupost del contracte és de 12,8 milions d'euros, que és un milió d'euros més que l'expedient del passat mes de gener que va haver d'ajornar per problemes administratius, amb un import de 3 milions superior al de l'antiga licitació. Amb aquest pressupost es compleix, asseguren, amb l'increment salarial acordat amb les educadores i amb les millores salarials i laborals pactades, entre les quals que sempre hi hagi dues professionals per aula. Entre les millores salarials s'inclouen els augments del conveni estatal i el complement autonòmic d'insularitat, entre d'altres.
També en matèria educativa s'ha aprovat destinar 3,5 milions d'euros a l'adquisició de les escoletes de Ciutat Antiga i Santa Catalina, que són propietat del Bisbat, i 528.000 euros per a la renovació dels sistemes d'il·luminació de quatre centres escolars. Es tracta dels col·legis de Santa Isabel, Son Anglada, Ainamoy i Miquel Porcel. I a tot això, l'alumnat de l'Escola Verge de Lluc de Palma no va poder anar ahir d'excursió a la platja. La direcció del centre ha denunciat que van haver de suspendre darrera hora l'activitat perquè l'empresa d'autocars va decidir posar els seus vehicles al servei del sector turístic. Es tractava d'una activitat important per a aquest centre, ja que l'alumnat vulnerable que té, per les seves condicions familiars o socials, té difícil anar a la platja.
El director del CEIP Verge de Lluc, Iñaki Aicar, denuncia que l'empresa de transport Emilio i Joaquín López, en la qual treballen des de fa 4 anys, ha romput el seu compromís en l'escola. Segons Aicar, des del passat mes de març, 4 autocars estaven demanats amb el procediment habitual.
Amb una explicació un poc rocambolesca vàrem arribar a entendre de que ara és la temporada turística i que surten altres serveis i que llavors no ens podien donar cobertura a nosaltres.
El passat mes de març, el CEIP Verge de Lluc es va adherir al manifest de l'entitat ecologista GOP, que exigia una tarifa justa per al transport escolar. Ara Iñaki Aicar assegura que és urgent que el govern posi mans a l'assumpte amb una regulació d'aquestes empreses que, diu, miren les escoles quan els interessa, però les abandonen quan arriba el bon temps.
El que no pot ser és que les empreses optin a tots els negocis, no? El negoci turístic, el negoci escolar, i prioritzin un per damunt de l'altre, no? Aquí no pot, això són casos que no haurien de passar. Si una empresa fa compte d'atendre les escoles, pues ha de tenir un compromís per tot el curs.
En poc marge de temps, l'escola ha organitzat jocs d'aigua al pati per compensar el perjudici que els infants, segons explica Aicar, han patit de manera totalment injusta.
Més qüestions. Més per Palma exigeix explicacions al batlle Jaime Martínez per unes imatges policials que, segons la formació, demostren una violència alarmant contra un grup de persones migrants. El vídeo que corre per les xarxes socials mostra una intervenció que els ecosobiranistes consideren d'una gran contundència i molt preocupant.
Més reclama una investigació immediata a la compareixença pública del batlle i també dels responsables de l'àrea de seguretat ciutadana. La portaveu de la formació, Neus Truyol, ha parlat d'una intervenció policial desproporcionada i irresponsable respectuosa amb els drets dels migrants, impossible de justificar.
Cada vegada és més evident que el govern municipal ha assumit els marcs polítics que assenyalen a les persones migrants i altres col·lectius vulnerables com a problemes d'ordre públic.
La regidora portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, per la seva banda, ha mostrat el seu desconeixement davant d'aquests fets. Assegura, però, que té confiança absoluta en el cos policial.
Absoluta confiança en la policia local de Palma. Absoluta confiança en la policia local de Palma. Vamos a ver de què hablan, què és, i després ja se verà. Però, en principi, lo tengo claro. Confiança absoluta en la policia local de Palma.
I un darrer punt, perquè la batllessa de Felanís, Catalina Soler, del Partit Popular, haurà de declarar el mes que ve. El jutge es demana cop per un presumpte delicte de revelació de secrets. El jutge l'ha citat en el marc de la querella presentada per un policia local del municipi amb el qual la batllessa havia tingut un incident durant una fira de vins. Amb aquest apunt, arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:55 minuts, moment per la cultura. La Catedral de Mallorca homenatja Gaudí amb una gran exposició dedicada a la reforma que l'arquitecte català hi va dur a terme entre el 1902 i el 1915. La mostra s'inaugura avui i es podrà visitar de manera gratuïta per als residents durant un any i coincideix amb el centenari de la mort del creador de la Sagrada Família.
Sota el títol Gaudí a la Seu de Mallorca, litúrgia, art i modernitat, l'exposició recorre la transformació que va canviar per sempre la fesomia de la catedral. Una intervenció que en el seu moment va generar una certa controvèrsia, però que és considerada un dels grans atractius del temple. Això ho ha destacat la comissària de l'exposició i cap de gestió cultural de la Seu, Cristina Ortiz.
No eren tampoc massa, diguéssim, elements que se podien entendre dins aquell context o dins aquell moment, i això sempre, doncs, òbviament, va crear una mica de debat, de polèmica, però bé, avui dia, la veritat és que és una sort poder tenir-ho perquè és una obra meravellosa.
Els visitants podran descobrir maquetes originals, mobiliari litúrgic, també vitralls, peces decoratives i també documents que expliquen com Gaudí va obrir l'espai a la llum, va reorganitzar l'interior de la Seu i va donar una nova dimensió artística a l'espai. Una intervenció pionera que va ser el canvi d'ubicació del cor, tal com ha destacat el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.
Aquí es va poder fer i aquí ha donat aquesta esplendidesa i aquesta amplària a la Seu. Per això ell pensava això que deia una Seu pel bisbe, un altar per Déu i una nau pel poble. I el cove quedava incorporat a dalt.
El recorregut s'estén per l'interior de la catedral, el claustre i també el Museu Diocesà. La iniciativa també inclou visites guiades i un catàleg especialitzat que aprofundeix en els detalls d'una reforma que va marcar la història del principal monument patrimonial de Mallorca.
Paisaje lindo tiene Mallorca.
I la Galeria Juan Manuel Lumbreras de Bilbao inaugura també avui dijous l'exposició Paisajes para Paseos Personales. És una mostra inèdita amb 54 obres del pintor basc Santos Iñurrieta creades durant els seus anys de vida a Mallorca. Els quadres que fins ara no havien sortit mai del seu taller de Son Carrió descobreixen la seva vessant més íntima i personal.
Una mostra que reuneix a més grans formats, díptics, tríptics també i altres composicions inspirades en els paisatges, sobretot de Mallorca, on l'artista va viure durant més de 30 anys. Una producció marcada per la llum, pel color de l'illa i que ara es recupera de manera pòstuma. La seva companya és Joana Nicolau.
Són molt colorits. En Santos estava enamorat de la llum de Mallorca, se va enamorar des del principi, la varietat de luminositat, de brillo que hi havia. En el documental xerra d'en Barceló, d'un comentari que va fer en Barceló, de que és la llum de Mallorca és molt difícil de captar perquè és constantment canviant i diu que se'n va donar compte d'això també.
Ell explica que aquesta és una obra que Iñurrieta va reservar sempre per ell mateix, que ara es mostra al públic per primera vegada després de la seva mort. L'exposició forma part, però, d'un projecte que també inclou un llibre que es diu Paisajes para paseos personales, com aquesta exposició, i el documental Vivir divertido, enregistrat al taller de Son Carrió precisament poc mesos abans que morís el pintor. Segons Joana Nicolau, va ser precisament Mallorca el lloc on la pintura de Santos Iñurreta va trobar l'explosió definitiva de color i de llibertat creativa. I per això li agradaria també que en algun moment arribés aquesta exposició a les Illes.
Però sí que m'agradaria que a la millor a Mallorca sí que sabessin aquests paisatges, perquè estan pintats aquí. I el que passa és que això no depèn de jo només. Això depèn de que una institució o una galeria... Jo pens més en institucions grosses, tipus museus, que s'interessin per aquesta obra. Si els mostres interès, seria meravellós que això el públic mallorquí ho pogués veure.
Tot això passarà al País Basc. Aquesta exposició que dèiem sensata avui, el llibre i el documental es presentaran el dilluns que ve al Museu d'Art Contemporani del País Basc en un homenatge a un artista, Iñurreta, que va convertir el paisatge mallorquí en una de les seves principals fonts d'inspiració.
Ja hem arribat a les 9. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Finalment, ha estat aquesta matinada i no demà, com estava previst, que els líders dels Estats Units i de l'Iran han firmat i de manera telemàtica l'acord que atura la guerra a l'Orient Mitjà. Està firmat, confirmava, com ara sentiu, el president estatunidenc Donald Trump durant un sopar amb el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau de Versalles.
És un document de 14 punts que suposa desbloquejar l'estret d'Hormuz i posar fi al conflicte que va començar el 28 de febrer. També inclou el compromís de l'Iran de no produir mai armes nuclears. Segons el país persa, l'entesa entra en vigor de manera immediata.
I avui també és notícia l'informe tècnic sobre l'ús per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastard, de tres cotxes de la institució sense rotular.
El document considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics dels cotxes que fa Bastard.